A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A partir d'aquest migdia trobaran, com no, aquests 40 minuts de resum d'una intervenció més llarga del president Pujol, enmig, com us dèiem. De fet, la intervenció va ser entre el segon plat i les postres. Que de postres vam portar una escuma de crema catalana molt bona, però que quan li van acostar a Pujol el plat, i va veure que era crema catalana, va dir, no em porti d'això. I llavors tothom va riure una mica, i Pujol va voler un simple suc de taronja. I amb un suc de taronja va fer com la gent gran per baixar l'arròs i l'aperitiu, etc. Bé, els dèiem que avui tenim un programa plenent de coses, i és que el divendres a la tarda també tenia lloc al Palau Maricel un debat prou interessant amb motiu del Dia Internacional de la Dona, amb el títol A la feina al mateix nivell, trencant estereotips, amb la policia local Sílvia Aiber, l'enòloga Anna Baqués, amb la taxista Olga Angacil, amb el treballador social Miquel Aiguadé i el treballador familiar Alberto Gómez, amb una presentació prèvia que va fer el regidor de Benestar i Família, i va moderar tot el debat la psicòloga Maria Àngeles Crià. Joan, tu saps hi era. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, una taula rodona que parteix d'una base interessant. Dones que fan feines considerades d'homes i homes que fan feines potser considerades de dones. Com es vencen els tòpics dels estereotips de gènere a l'hora de enfrontar-se en una situació professional, i en alguns dels casos una situació professional vocacional, en altres casos sobrevinguda, però en qualsevol cas plenament vàlida. El que va quedar clar és que en principi no ha d'haver problemes, i que la societat ara entén molt millor aquestes feines fetes per dones quan som minoria dintre d'un col·lectiu, o per homes, que el que ho entenien fa uns anys, malgrat que sí que hi ha alguns aspectes particulars de totes les feines que és millor que puguin fer homes o dones. En el cas, per exemple, de la policia, clar, davant d'una situació, d'una baralla, imposa més que hi acudeixin un grup de policies homes que un grup de policies dones. I en canvi, en un cas de violència de gènere en què s'ha d'atendre una víctima de violència de gènere, malgrat que un home també pot fer la funció, la dona agredida tindrà més confiança davant d'una policia dona. Això en el cas de la policia. En els casos dels treballadors socials també s'explicava el fet que quan s'ha de vestir, s'ha de fer la higiene a una persona, de vegades dones es poden quedar més pertorbades davant de la situació de que un home se n'hagi d'encarregar de fer això, i això a vegades s'hi han trobat. Per tant, aspectes molt particulars. Explicaven a Baqués, per exemple, que en una feina anterior que treballava en una bodega, quan es va quedar embarassada, clar, era el primer embaràs i la primera baixa maternal en 35 anys de vida d'aquella empresa. Aleshores, clar, són qüestions molt particulars i molt interessants a partir de històries particulars. Com comentaves, presentava l'acte el regidor de Benestar i Família, Marc Martínez, i després ja sentiran totes i cadascuna de les interessants intervencions. Escoltem-les.
A motiu del Dia Internacional de les Dones, des de la Regidoria de Benestar i Família, amb l'organització d'aquest col·loqui volem contribuir al debat i reflexió sobre els rols que homes i dones tenim en la societat en general i en el món del treball en particular. Amb el debat que tindrem avui posarem en valor l'experiència professional de dones properes en professions tradicionalment masculinitzades i la d'homes en professions feminitzades. Volem construir models positius per a les noves generacions i trencar estereotips de gènere vinculats a l'elecció professional. Els estereotips de gènere lligats a les professions limiten les possibilitats dels homes i de les dones per trobar una feina, per dedicar el seu esforç a tasques que per a les que es té vocació o perquè gaudir d'alts nivells de satisfacció laboral. Aquesta època de forta crisi econòmica, en què el sistema productiu s'està configurant, és un bon moment per a reflexionar al voltant dels estereotips de gènere lligats a les professions i sobre els avantatges de trencar-los, ja que, per exemple, tindrem un espectre de possibilitats més ampli a l'hora de decidir lliurement el que volem estudiar i de què volem treballar. Li donarem una oportunitat al nostre talent. Tindrem més possibilitats de trobar feina o més idees a l'hora de muntar la nostra empresa. Gaudirem de la riquesa i la innovació d'equips de treball mixtos. Amb la nostra satisfacció professional i personal, contribuirem al creixement de la societat. Bé, per moderar el col·loqui, comptem amb la presència de Maria Ángeles Criado Fernández, que ha tingut la delicadesa de dir que sí a la nostra enredada, perquè ja veureu lo important que és la senyora. Ella és psicòloga, tècnica superior de prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene del Treball, actualment en excedència, on ha estat directiva del Departament de Formació, especialitzada en psicologia del treball. Ha participat com a ponent en diversos congressos i ha dirigit impartint nombrosos cursos de formació per a professionals en matèria de prevenció de riscos laborals. Ha coordinat i participat a nivell nacional en estudis experimentals sobre temes relacionats amb la millora de les condicions laborals. Va participar com a representant d'Espanya en el desenvolupament d'un programa de formació per a pimes de la Unió Europea. Ha viscut a Holanda, Alemanya, Estats Units i Mèxic i ha estat membre de l'International Women's Club de cadascun d'aquests països. Actualment és la coordinadora d'assumptes socials de l'International Women's Club de Barcelona. Té un currículum extensíssim, però us estalvio, perquè només que comenci a parlar ja veureu quina categoria de senyora tenim al costat. Gràcies.
Bona tarda a tothom. M'agrada molt col·laborar con el Ayuntamiento de Sitges en la Conselleria de Bienestar Social i Família. ¿Se oye bien? ¿Se
sí,
oye?
Ara
¿sí? Sobre todo en los temas relativos a la mujer y especialmente con las celebraciones que estamos haciendo del Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, me agrada doblemente porque yo estoy prácticamente recién llegada a Sitges y, aunque siempre en los sitios que he vivido he colaborado, pero no en tan corto espacio de tiempo como aquí, con lo cual estoy encantada y me arrepiento solo de una cosa, que es no haber venido antes a Sitges a vivir. Pero bueno, entonces vamos a entrar en el coloquio, que como ya ha titulado el regidor, lo titulamos a la feina al mateix nivel trencant estereotips. Antes de presentar a las y a los participantes en este coloquio, me gustaría hacer un pequeño recorrido de lo que ha significado el día de la mujer, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Muy breve, me he puesto aquí el reloj para no entretenerme, pero creo que hay cosas que debemos recordar un poquito, porque nunca ha sido así. Es decir, saber al menos de dónde venimos, y dónde estamos ahora. Venimos de una época completamente negra para la mujer, en el sentido de que no había derechos de ningún tipo, es decir, no había derecho de voto. Entonces, ¿qué ocurre? En el 1911 se celebra el primer Día Internacional de la Mujer. Se celebra a propuesta de que en el año anterior se habían reunido en Copenhague mujeres de 17 países y una de ellas, alemana, propuso hacer este día. Entonces, al año siguiente, en el 1911, En marzo, concretamente el 19 de marzo, se hace esta primera representación, digamos, ¿no? Bueno, tuvo un cierto eco, no tantos países, pero lo que verdaderamente catapultó a hacer un día como el que estamos celebrando hoy, o esta semana, porque esto fue el día 8, ha sido, si alguien recuerda, el famoso incendio que hubo en la fábrica textil de Nueva York. En aquella fábrica murieron 140 mujeres, otras todas heridas. ¿Y qué ocurrió? Pues que el suceso planteó un revulsivo en la sociedad, porque se vio que vivían y trabajaban en unas condiciones completamente infrahumanas. Para que os hagáis una idea, el número de sucesos que se produjo fue porque ellas no tenían llave, estaban encerradas, o sea, realmente no pudieron escapar, vivían en condiciones, trabajaban en condiciones infrahumanas, no tenían, o sea, no podían comer, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que aquello sirvió para que todos los países inmediatamente lucharan por los derechos laborales y sobre todo el derecho de voto, que todavía no estaba. Desde ese momento ya todos los países empiezan a ponerse en marcha y en el 1914, alrededor de la Guerra Mundial, hay unos movimientos populares muy importantes y sobre todo de mujeres. Concretamente, quiero recalcar que las rusas hicieron unos movimientos tan intensos que se dice que contribuyeron, junto con la famosa revolución, a la caída del zar, y fueron las que consiguieron el derecho de voto en el 1917. Mucho antes que muchos otros países, entre ellos el nuestro. Entonces, a raíz de ahí, se empieza a celebrar el 8 de marzo. Lo único que pasa es que en algunos países, sobre todo los que tenían un calendario juliano, lo digo a título de curiosidad, era un día de febrero. Pero bueno, más adelante, ya en el 1975, la ONU se encarga de hacerlo universal para todos los países, Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y así lo contemplamos. Desde esa fecha hasta ahora se han hecho muchas cosas. Concretamente, desde el 1975 en nuestro país no cabe duda que tenemos un hito, que empieza nuestra democracia. ¿Y qué pasaba con el tema de las mujeres en esa época? Pues bueno, yo recuerdo que por aquella época empecé a trabajar y realmente la situación era del orden de que las mujeres, para pedir un crédito para ir al banco, necesitaban el permiso del padre o del marido, en fin, de pasada lo digo, pero como esto os podéis imaginar. Los que empezamos a trabajar en aquella época, pues nos pasaban cosas del estilo de, y ligándolo con el tema que nos ocupa aquí hoy, de trencante estereotipos, pues yo recuerdo que cuando me hicieron la entrevista, pues era para un puesto técnico de un cierto nivel, y el que me entrevistó, que era por supuesto un hombre, pues me dice, bueno, y es que tú piensas que siendo mujer y siendo psicóloga vas a poder llegar a ganar lo de un ingeniero. Eso me soltó así ya en la primera, ¿no? Entonces, bueno, a mí aquello yo creo que me resultó un revulsivo y dije, no, pues aquí hay que luchar a fondo para que las mujeres y psicólogas y lo que sea tengamos igualdades, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a luchar por las leyes laborales. Como ya se ha contado en mi currículum, yo he estado siempre trabajando en temas de riesgos laborales. Estuvimos preparando las directivas que se sacaron, se sacó el Estatuto de los Trabajadores, se sacaron directivas del trabajo con pantallas, todo esto hasta que logramos entrar en la Comunidad Europea en el año 86. Entonces, en el año 86... ya empezamos a viajar a Bruselas ya como miembros de derecho, ya sin pedir permiso y por la puerta de atrás, como hacíamos antes. Y entonces empezamos a traer todas las directivas que se hacían en la Comunidad Europea, que nos llevaban mucho adelanto realmente en temas laborales, en temas de permisos por maternidad, en temas de licencias por cuidado de hijo, de enfermo, etcétera, ¿no? Entonces llegamos al año 95, en el que ya sacamos la Ley de Salud Laboral y de Prevención de Riesgos Laborales. Es una ley que se regulaba mucho mejor las condiciones de trabajo, sobre todo de maternidad, de jornadas, de descansos. No obstante, todas las leyes siempre eran incompletas y después, concretamente, tengo aquí anotada que la ley del 1999 se amplía para promover la conciliación de vida familiar y laboral, que es un tema que yo creo que todas las mujeres sabemos las dificultades que entraña y lo importante que es meter también a los hombres. Es decir, que, como hacen en otros países, que el tema de conciliación no quiere decir mujer, sino que es mutuo, ¿no? Bueno, en el 2007, la ley de marzo del 2007 es muy importante porque habla de la igualdad efectiva de hombres y mujeres y cuyo capítulo segundo desarrolla completamente todos estos temas. O sea, todo esto lo tenemos legislado. Lo único que falta es que lo pasemos a la práctica, ¿no? Digo todo esto porque quien quiera saber todas estas cosas, leerlas, conocerlas, todo esto está publicado en la página, quien entre en internet, en la página web de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que es la que tiene todas las regulaciones clasificadas, archivadas y en las que podemos entrar y leer tranquilamente, ¿vale? Quien quiera más información, pues al final del coloquio puedo dar más datos. En 2010, con esto termino, se crea ONU Mujeres. ONU Mujeres está trabajando intensísimamente, la Comunidad Europea por un lado, pero ONU Mujeres a nivel más global, y además la directora que hay, que es Michelle Bachelet, que seguramente muchos os suena de cuando fue presidenta de Chile, que es una mujer luchadora, trabajadora, ha sido muy perseguida, ha sido una mujer que no ha guardado ningún rencor, que ha tenido el concepto de igualdad a todos los niveles y que yo creo que es un ejemplo y está trabajando muy intensamente en temas de igualdad. Bueno, esto es de donde venimos. Entonces, ahora nos preguntamos, bueno, ¿y dónde estamos aquí? ¿Cómo estamos en nuestro país? Entonces, me he permitido hacer aquí unos porcentajes que, aunque son un poquito rollo, pero son, lo voy a decir muy breve, los he sacado del Instituto Nacional de Estadística y tenemos que, al día de hoy, las mujeres siguen cobrando entre un 20 y un 22% menos que los hombres en igualdad de trabajo. Punto muy importante. Solo el 11% están en puestos directivos. ¿Vale? Solo tenemos un 11% de mujeres en puestos directivos. El 97% de personas que trabaja a tiempo parcial para hacerse cargo de otros miembros de la familia son mujeres, 97%. Una mujer pensionista tiene de media 597 euros, mientras que un hombre pensionista 971. O sea, son... Por último, pues en el Congreso de los Diputados, de los 350 escaños, solo 131 mujeres. En el Senado, de los 250, solo 91. Las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, tal, un 9% de mujeres. Es decir, hay mucho que hacer todavía en empleo y en conciliación. En educación, lo mismo, las universidades, la mayoría son mujeres. La mayoría de las tesis doctorales las presentan mujeres. ¿Pero qué ocurre? Que las cátedras solo la ocupan un 15% y los puestos directivos solo un 3%. Bien, entonces, la Unión Europea esto le está metiendo bastante esfuerzo y quiere establecer cuotas. El tema de las cuotas no es que sea lo que más gusta, pero yo creo que es un buen camino para empezar. Entonces, hay muchos países que se oponen, concretamente Alemania. Alemania se opone muy intensamente porque la señora Merkel pues no es un tema que le gusta y concretamente Alemania es el porcentaje de mujeres directivas más bajo de la Comunidad Europea, que un 3%. Quiero decir que nos cuentan muchas maravillas, pero ahí está el tema, ¿no? Sin embargo, han aceptado lo de las cuotas Francia, Bélgica, Italia, Holanda y España. Hemos aceptado el tema de cuotas. O sea que todo esto a nivel de teoría está muy bien, pero luego hay que ponerlo en la práctica. ¿Qué aspectos tenemos por mejorar? Seguimos teniendo segregación ocupacional, es decir, hay trabajos que solo los realizan mujeres, que por eso estamos aquí con muchos representantes que hacen trabajos que no son solo de mujeres. Clásicas sectores como es el textil, el doméstico, cuidados personal dependientes, etcétera. Falta conciliación laboral y familiar, los horarios son absolutamente leoninos para la mujer trabajando a dos jornadas. Seguimos teniendo estereotipos de género. Todavía tenemos centros de trabajo donde se exige un ideal de belleza femenino, donde tiene que tener unas características, donde hay que vestir de una determinada manera. Concretamente, en algunos centros sanitarios de Andalucía han tenido problemas porque no les dejaban llevar pantalón. En fin, todo esto está pasando realmente. Y, bueno, tenemos un tema feo, que es el tema de la violencia de género y acoso en el trabajo, que es un tema también pendiente. En fin, todo esto hace que todavía tenemos muchas cosas que hacer. Todos diréis, bueno, vaya momento en el que estamos, de acuerdo. O sea, estamos en un tiempo de recorte y tijera a tope, pero, a ver, se pueden seguir haciendo cosas. Yo tengo aquí un modelito que solo quiero comentaros, que es el modelo de Islandia. O sea, Islandia ha tenido una burbuja financiera que todos conocéis, espantosa, a unos niveles, yo creo que casi peores que aquí, pero que se han puesto todos a ello. Ahí se han puesto todos a ello. Y resulta que la que más ha sobresalido ha sido la mujer. O sea, sorprendentemente, tengo aquí anotado que las empresas dirigidas por mujeres son las que mejor han sobrevivido a todo este proceso que ha tenido Islandia. Han nombrado mujeres al frente de los bancos quebrados. ¿Qué os parece? Toda esta cadena que ellos han tenido de escándalo financiero, resulta que la están saneando mujeres. La participación de mujeres en política es del 45% y no están contentos, quieren llegar 50-50. O sea, realmente pongo este ejemplo porque, aunque estemos en épocas de esa palabra que ya está tan manida de crisis, pues recorte y tijera y todo lo que queráis y copago y no sé cuántas cosas que cada día tenemos, hay que seguir en ello. Y hay que seguir en ello porque se puede hacer y porque yo creo que todos pensamos, si no ahora, más adelante, que tenemos hijas, nietas, sobrinas incluso. ¿Vale? Bueno, pues entonces, este era el mensaje que yo quería dar y estoy deseando de presentar a las participantes y a los participantes en este coloquio, que yo creo que representan francamente bien el objetivo que nos hemos marcado de trencando estereotipos. Tenemos, en primer lugar, vamos a presentar a Ana Vaqués Almiral. Es licenciada en enología por la Universidad Rovira y Virgili e ingeniera técnica agrícola por la misma universidad. Ha trabajado en diversas bodegas de diferentes zonas vitícolas, algunas del Garraf y Penedès, y otras un poco más lejanas, como por ejemplo Chile, Australia, Sudáfrica, muy lejanas. Es miembro de la Comunitat Pràctica de Recerca de Debat de Vi, y en el 2008 ganó el Premio Joven Promesa de Enología, que cada año otorga la Asociación Catalana de Enólogos. También ha trabajado como profesora asociada de la Universidad Politécnica de Cataluña en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona y desde junio de 2011 trabaja por cuenta propia como asesora agrícola y enológica. Así que va a hacer su exposición en este momento.
Bé, bona tarda. Molts ens coneixem i quasi que em podríeu fer vosaltres el resum de la meva vida, però bueno. Primer, moltes gràcies per convidar-me en aquesta taula rodona i vaig ser sorpresa, no, de que pensessin en mi com en una professió en un entorn masculí. I llavors, gràcies a això, he hagut de pensar moltes coses que realment i vivències que vas pensant i dius, doncs sí, és realment un entorn molt masculí. Home, és evident, no? Els meus companys de feina sempre han sigut... en aquest moment és el 99%, perquè sóc l'única noia a les dues bodegues on treballo, i així ha sigut bastant sovint. Però no m'ho havia plantejat mai, no? I em van preguntar, i com és que t'has dedicat per això? Doncs, allò pensant, dius, molts factors, no?, s'ajunten també quan a la vida professional, dius, primer l'avi, que quasi gairebé tots el coneixeu, l'Antonio Almirall, que ja era agrícola i ja dins de la família amb forces lligams amb l'agricultura. Després, doncs, perquè vaig tenir la sort d'anar-ho provant i l'entorn, viure davant de l'hospital amb la vinya allà, suposo que també et fa veure cada dia una cosa i mira, també és un ganxo. I després la sort, doncs, de poder entrar als estudis que volia realitzar, que va ser a l'Escola d'Agricultura. I dins de l'agricultura, doncs, vaig anar provant una barema per treure quatre duros per passar el curs. Després veus que t'agrada, tens el neguit de viatjar i amb l'oportunitat de treballar en diferents països. I així, doncs, de mica en mica anar especialitzant en aquest sector. Això per la part professional, diguéssim. I com a experiència dins d'aquest sector de masculinitzat, home, hi ha coses molt divertides, com abans que ho comentàvem, clar, jo els esmorzars amb els companys de feina parlo de caceres de jabalí i d'anar a buscar rovellons, clar. Molta gent, moltes noies, no parlen, no?, i coses d'aquestes. O, per exemple, quan em vaig quedar embarassada, el meu germà és mestre, sabia més coses ell del que m'hauria de passar d'embaràs i què em podia passar i si m'havia fet aquesta prova o aquesta altra que no pas jo, perquè clar, era dins de l'empresa en què estava en aquell moment, era una empresa de 35 anys d'història, el primer embaràs d'una treballadora, perquè era l'única treballadora, clar, hi havia una secretària que havia entrat ja, que tenia els fills més grans i clar, doncs va ser tot també un període tant per l'empresa com per mi, no? una nova situació que amb altres empreses és el més natural i més habitual que hi ha, no? Doncs, per exemple, suposo que en una escola cada any hi ha 3 o 4 baixes de maternitat. Ho veig per ma mare, no? que sempre estan en una baixa o en una altra. En canvi, en la meva empresa no havia passat mai això. També és divertit, no? I d'inconvenients o... Jo hi veig més avantatges, però també crec que és una manera de viure-ho. Si tu vius amb normalitat, és el que us dic, jo fins... sí que t'ho planteges de vegades que és molt masculí, però no t'ho planteges com un ambient masculinitzat i tu que ets una cosa rara. Si ho vius amb normalitat, doncs també es transmet la normalitat amb els companys. No pel fet de ser una dona mai m'havia ni quedat callada ni haver de donar més la nota. Cada vegada també, si et sents en un ambient hostil, no?, tendeixes més a haver de demostrar. I com que mai m'hi havia trobat, també suposo que he tingut sort en l'entorn que ha sigut... companys, home... quan ja tractes amb la gent de vinya, que ja es barreja tema gènere i tema cultural, perquè moltes vegades, perdó, són, en aquest moment els treballadors de vinya són magrebís. Llavors, que una noia els hi doni ordres, ja no només es barreja el gènere, sinó la seva cultura. Vull dir, que no, i llavors haver de fer tàctiques amb els companys de feina, no? Companys que teòricament no els hi havien de donar l'ordre, doncs jo explicar-li amb ells i ell haver de donar l'ordre amb els treballadors. Aquí sí que me'n recordo aquell moment, doncs, que va ser, no, una mica un disgust. Un disgust de sentir-te, oi, sí, realment existeix això del masclisme. Ja paro, no?
No. A ver,
es que son más anécdotas.
Es interesante, pero bueno, luego en el debate podemos ampliar más cositas. Es para repartir un poquito el tiempo y que también que no sea...
No, perdó, i només explicar una cosa més, que només una cosa, que és el meu millor... El que jo penso, que si m'he pogut dedicar a aquesta professió o viure-ho amb normalitat, és gràcies al pare i a la mare que m'han tocat. Perquè a casa som 5 germans, ja gairebé tothom ho sap, i les mateixes tasques estan repartides amb les noies que els nois. Cosa que després veus amb el temps que hi ha cases que no es reparteix igual. Que el llit no, els nois no se'l fan perquè és un noi, o no renten plats perquè és un noi. Bueno. En canvi, allà vam lluitar tots pel rentaplats perquè havíem rentat tots els plats. Però bueno.
Muy importante. Yo creo que este punto que acaba de tocar Ana es importantísimo, porque tantos otros temas que a lo mejor defendemos en la adultez y vienen desde antes, ¿no? Bueno, pasamos a continuación a nuestro segundo participante. Va a intervenir, es Alberto Gómez Jiménez. Es interiorista. Y al llegar a los 40 años y después de haber dedicado parte de su vida a esta profesión y vivirla con gran pasión, se quedó sin trabajo. Reflexionó y se replanteó su vida. Pensó en reciclarse y finalmente se reinventó, escogiendo un trabajo de cooperación, de ayuda a los demás. A él el cambio le ha sido muy gratificante, como un crecimiento personal, como un nuevo reto en un terreno desconocido. Así que vamos a ver.
Hola, buenas tardes. Me llamo Alberto, como ha dicho ya María Ángeles. Y bueno, deciros para entrar en materia que comencé con mi trabajo porque, bueno, me quedé sin trabajo. Trabajaba en una tienda de aquí de Sitges, de la cual algunos de vosotros os conozco, que era Mar de Coco, en la calle San Gaudensi. Esta tienda se cerró. Y bueno, intenté continuar solo, pero me fue muy difícil. A raíz de esta situación comencé a contactar con ONGs. Me fui a Médicos Sin Fronteras, me fui a Cáritas, a Cruz Roja y pensé incluso en irme a Guatemala. Tenía un amigo en Guatemala que estaba haciendo un proyecto. Perdón. El cual llevaba allí varios años trabajando, ¿no? Después de una charla con una amiga mía que estaba trabajando como trabajadora social, me lo planteé de entrar a trabajar en el área social, ¿no? Pero no sabía por dónde introducirme. Entonces hice un cursillo del SOC. El cursillo era para interiorismo, para gente con dependencia, para hacer modificaciones en los hogares, ¿no? Y a raíz de ahí empecé a conocer el ámbito social. Conocí a sociosanitarios, conocí a gente que estaba dentro de la comunidad que estaba cooperando como voluntariado. Y me lo planteé. Era un cambio con 40 años, me pilló hace 3 años de esto. Y claro, no es igual un cambio con 40 que un cambio con 20 años. Te lo tienes que plantear porque ya es casi casi el final, ¿no?, de tu etapa, ¿no?, laboral. En el transcurso del cursillo que estuve haciendo, conocí gente, como os he dicho antes, y yo no me veía ejerciendo esta labor, ¿no?, porque me había estado siempre trabajando como interiorista. Ellos sí que me veían. Pasé a hacer las prácticas al acabar la titulación de sociosanitario y al poco tiempo me llamaron para hacer unas prácticas en el consorcio de las personas en Vilanova. Llevo trabajando desde mayo del 2011 y os puedo decir que me ha cambiado la vida bastante y la percepción de la vida, ¿no? Es una frase que dicen bastante las mujeres, que es que, y me la aplico, ¿no?, me la aplico a mí, que es que me siento realizado. Estoy en proceso, pero me estoy sintiendo muy a gusto con el trabajo que estoy ejerciendo, ¿no? Lo gratificante que puede ser salir de un domicilio y ver a esa persona cómo te mira y cómo gesticula cuando le gusta una cosa, cuando no le gusta, cómo te pueden piropear, como me hicieron al principio de iniciarme en el trabajo. Me dijeron que tenía manos de ángel, con lo cual yo me superó, me halagó bastante lo de manos de ángel, ¿no? Mi trabajo consiste en ayudar al usuario en su vida diaria, en ayudarle a levantarlo, a darle hacerle la higiene, a hacerle la comida, hacerle incluso, bueno, que con su aportación y con la pequeña aportación mía diaria, pues lleve una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Salimos a pasear, trabajamos su cuerpo en general, piernas, brazos, mente, les hablamos, les escuchamos. Siempre hay que escucharlos porque tenemos mucho que aprender de la gente grande, ¿no? Que llevan un bagaje, llevan una mochila a sus espaldas que marca su vida como anciano. También se les prepara comida, yo cocinarse lo justo. Por ejemplo, como una anécdota que os puedo contar, yo no soy un chef, sé hacer lo justo, una pasta, una plancha y vamos, poco más. Llegué a casa de una usuaria y esta usuaria pues me pidió la primera vez que entraba en esta casa y le hiciese una empanada gallega. Yo me quedé un poco a cuadros, ¿no?, con lo de la empanada gallega. Se la hice, se la comió, le gustó. Pero bueno, al cabo del tiempo, de esto hace ya unos meses, hemos ido cogiendo mucha confianza el uno con el otro, ¿no? Ahora, hoy en día, le hago hervidos, le hago empanada gallega de vez en cuando para que no se me queje, le hago pasta, plancha, todo lo que sea una comida variada y nutricionalmente buena para su cuerpo, ¿no? En esto consiste mi ayuda a ellos, ¿no? Sobre la actuación diferenciada de hombres y mujeres, sí que hay diferencia. La mujer es mucho más cercana, mucho más próxima, tiene la realidad frente de sí y la encara. El hombre ahora actualmente estamos entrando en este sector un poco de puntillas, ¿no? Llevamos como 10 o 15 años que prácticamente no había ningún hombre que ejerciese esta profesión, ¿no? Y estaba muy enmarcado como femenino, ¿no?, el trabajo este, cosa que a mí los marcos no me gustan. Me gusta hacer cualquier tipo de trabajo y ¿por qué tiene que ser femenino, masculino, no? Aunque decir que para trabajar como socio sanitario, primero te tiene que gustar. Yo lo he ido descubriendo poco a poco. Debes de sentirlo. Y segundo, debes de tener mucho respeto a la vez que estar frente al usuario. Entras en su intimidad más íntima. O sea, es una barrera que tú franqueas y poca gente la franquea, ¿no? Me dijo una profesora, y esto no se me olvidará nunca, y es que este trabajo lo puedes hacer si lo sientes. Y es cierto. Si no lo sientes, no lo hagas, olvídate, porque lo puedes llegar a pasar mal. Ventajas y desventajas. Las ventajas, por ahora las mujeres me están tratando muy bien. Creo que soy el único hombre que está en el consorcio de las personas y me están arropando muy bien, tanto usuarios como coordinadoras, como el consorcio en general, ¿no? Por ahora, desventajas no tengo ninguna. Me pueden llegar en el momento de que una usuaria o usuario no quiera que un hombre, en el caso de una mujer, que la duche yo, ¿no?, por ejemplo. Tenemos una memoria histórica muy machista. Vivimos en un país con muchos tabúes, muchos prejuicios, y este es uno de ellos. Aunque también os puedo decir que un hombre, y esto es machismo puro y duro, un hombre con una bata blanca impone mucho a una mujer o a un hombre. No sé por qué, pero lo he descubierto. Luego os contaré una anécdota, ¿no? De hecho, os la voy a contar ahora que me viene ya seguida. La anécdota es que, bueno, al principio de trabajar tenía una usuaria con Alzheimer y con demencia, estaba haciendo prácticas. Yo me fui a este domicilio con una profesora en prácticas, la cual a ella la trataba muy denigradamente, le insultaba, le decía palabras que no venían a cuento, ¿no? En cambio, a mí, al verme con la bata blanca, la señora, todo lo que le decía, me decía, sí, doctor, sí, doctor. Yo lo del sí, doctor, pensé, bueno, me sobrepasa, ¿no?, lo del sí, doctor, pero bueno, la señora, lo que decíamos antes, me justificaba el machismo que había dentro de la profesión, ¿no? Cuando mi profesora lo hacía mucho mejor que yo, imaginaros las prácticas.
No creemos.
Esta sí, se puede considerar una anécdota sexista, ¿no? Uh-huh. Después también tengo un usuario, otra anécdota, que el señor tiene Alzheimer. Esto me produjo también una fuerte impresión, ¿no? Me lo llevé a pasear por una urbanización de la cual él había hecho varias de las casas que hay Y bueno, al cabo de salir, salimos de su casa y al cabo de los 25 metros le iba diciendo, pues esta casa tal, y me decía, no, no, yo esto no lo conozco, ¿dónde me llevas? A mí eso me sorprendió, era el primer contacto que tenía con el Alzheimer, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Me decía que por dónde lo llevaba, que él nunca había pasado por allí, llevaba viviendo allí 50 años. Y ya por último tengo una usuaria, que es el primer servicio que hago a las 6:45 de la mañana. Es una higiene, una ducha y después acabo de vestirla, ¿no? Entonces esta señora, desde que entras hasta que sales de su domicilio, que es una hora, está continuamente cantándote, contándote batallas de su época joven, películas, te habla del Museo del Prado, te puede hablar de cuadros, tiene bastante cultura. Te puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Siempre con un punto de humor que lo tiene la señora y con mucho afecto, ¿no? Yo a esta señora en concreto me la quiero bastante. Es, de hecho, es mi despertadora. Las 6:45 para mí ya son las 12 del mediodía porque yo ya estoy con los ojos así. Y ya para finalizar mi experiencia, deciros que durante el transcurso del día en el trabajo, que no es nada monótono, cada día es diferente, aunque vayas a hacer lo mismo, cada día es diferente. Quería decir que solemos también encasillarnos en un trabajo. En mi caso era interiorista, pero debemos abrir más nuestro abanico de posibilidades laborales y creer en nosotros mismos más de lo que hacemos actualmente, lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Yo en la vida pensaba hacer algo así y lo estoy disfrutando. Deciros que cuando sales de un domicilio a veces te sale, bueno, se te pone cara de tonto, te sale una sonrisa un poco agridulce, ¿no? Porque a nadie le gustaría pensar, bueno, a nadie nos gustaría pensar que podemos llegar a no llegar ser autosuficientes. Y al menos si ese día llega, que haya una persona que esté a tu lado, que te ayude con amor y dedicación y que es muy reconfortante en ambos lados. Valoran mucho que tú estés ahí echándoles una mano, ¿no? Y como dice una usuaria mía, Mambacha Costumán, muchas gracias y gracias por atenderme.
Muy bien. A continuación va a intervenir Olga Angaril Roset. Es natural de Isona, pueblo situado al lado de Tremp, en Lleida. Es la primera mujer taxista que ha habido en Sitges. Se dedica al taxi desde el año 1991. Desde entonces, al mundo del taxi se han ido incorporando muchas mujeres y a los clientes ya no se les hace extraño que les lleve una mujer. Siempre ha tenido licencia propia de taxi y actualmente tiene dos choferes a su cargo. También forma parte de la Junta Directiva de la Asociación del Taxi de Sitges.
Olga. Bona tarda, sóc l'Olga i bueno, jo sóc de Lleida, no sóc d'aquí i es nota, tothom quan parlo m'ho diu, no? I bueno, vaig començar aquí a Sitges una mica de casualitat, perquè jo no tenia ni idea mai a la vida de fer el taxi, però va començar el meu marit aquí a Sitges i jo vaig pensar pues, que era una cosa que jo també podia fer. Era molt raro fa 20 anys que una dona, perquè a Barcelona n'hi havia, però aquí no n'hi havia cap, i no sabia ell si podia vindre o no podia vindre, que d'allò si m'agafarien, perquè clar, ningú havia tingut una dona com a conductor, que normalment quan entres, entres com a conductor, i no, ningú havia tingut una dona de conductor, llavors pues, era molt complicat saber si m'agafarien. Quan vam estar parlant em van dir que sí, que ho provarem, que va ser el primer, suposo que el coneixeu tots, el Soto, el quin era taxista, vaig començar amb ell i em va dir que sí. Vaig treure el carnet, que jo no tenia siquiera el carnet de taxista, només tenia el carnet de conduir, i em vaig treure el carnet i jo vaig vindre cap aquí. I bueno, al principi pues, va ser una mica no complicat, però bueno, era l'única dona, la gent te mirava una mica, però amb els companys, la veritat, que no he tingut mai problemes, sempre s'han portat tots molt bé, han intentat ajudar amb tot el que és possible, vull dir que si per una adreça, allò que dius, ostres, que ara no sé on és, o com... sempre han intentat ajudar, vull dir que per almenys en aquest aspecte, i llavors hi havia gent gran, perquè quan fa 20 anys, vull dir, hi havia els... Ara hi ha molta gent jove, però quan jo vaig entrar hi havia molta gent gran que semblava que podien tindre una mica més de dir una dona aquí, però no. En principi, ningú es va es va estranyar tant, tant com per dir, no, no volem una dona ni a l'associació ni a d'allò, perquè al fin del cap, jo quan vaig al cap d'uns mesos d'estar aquí, ja tenia la llicència al meu nom, no hi havia cap pega de cap manera de per tindre la llicència ni per res. I fer la feina una dona o un home, home, amb aquesta, com que sempre l'han fet homes, sembla que la fan més bé els homes, però hi ha coses que no tenen detalls que podem tindre una dona, perquè la millor veus algú que no pot pujar i que li costa molt i l'has d'ajudar, la millor li has de dir com ha de posar les cames, i a la millor si és una senyora gran, pues, i vas i li agafes les cames per pujar, no li estranya tant que ho fes un home, vull dir, si ho fa jo, pues no li passa res, es deixa que li ajudis, que li agafes la cama, l'ajudis a pujar, vull dir que hi ha gent que encara agraeix que sigui una dona ara, per lo menos no els estranya gens, ja et dic, i no. I, bueno, no, en un principi jo la dic, la manera de treballar dels homes i les dones a la meva feina no crec que hi hagi d'haver diferència, perquè hi ha homes molt amables que també fan tot el que han de fer. I avantatges que podem tindre? Pues, és una feina que l'avantatge que té ser home o dona és que aquí no és com deia ell abans, que segons quines feines es cobre un més o menys. Aquí es cobra el mateix. Siguis home, siguis dona. Si fas les hores que has de fer i estàs hores, cobres les hores que estàs. Perquè és una feina que no té jornal, vull dir que un dia pots fer més, un dia pots fer menys, però vull dir que no hi ha diferència pel fet de ser home o dona. Vull dir que qualsevol que estigui hores i estigui fent la feina que ha de fer, es treu el seu jornal, vull dir que amb això no hi ha cap diferència. I m'he trobat amb gent pues, que sí, que el fet de ser una dona sembla que un dia ven al Calípolis, van demanar un taxi i jo arribo allà. I quan treuen les maletes, anaven a l'aeroport, quan arribo allà em diu, tu em portaràs? Dic, pues sí. Dius que jo no deixo conduir la meva dona. No hi ha cap problema, jo no tinc cap problema, només estic sola aquí Sitges. Això va ser al principi, ara hi ha més conductores, ara sí que és possible que hi hagi un, si no hi va jo pot anar un altre, però vull dir que llavors era jo sola, dic no hi ha cap problema, demanem un altre taxi, vindrà un home, jo em torno cap a la parada, ah no, que era broma, però al primer moment ja te l'han tirat, vull dir. I bueno, coses d'aquestes, pues sí, que pot haver gent que per lo perillós que és la feina, a vegades sembla que no passàs, no és que es vulgui passar a la gent, però vull dir que... jo no volia dir res. Bueno, pues només això, simplement és això, que la feina de taxista és perillosa, però... No tant com d'allò. I aquí a Sitges és molt tranquil, la gent es coneix quasi tothom, vull dir, jo no conec a tothom, però molta gent de veure'm només, de veure el cotxe o d'allò, pues, o veure un taxi, ja no sé, la cosa ja és més... És tranquil, vull dir que jo la veritat que aquí a Sitges no m'he trobat mai amb cap problema. Y estoy contenta de fer-ho.
Muy bien, molt bé, molt bé. No, nos alegramos porque Olga al final estaba hasta dos minutos más que los demás, que ella pensaba que no iba a tener grandes cosas a comunicar y siempre hay muchas cosas que me fueron mal. Bueno, a continuación va a intervenir Miquel Aiguadé Artigas, diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, formado en el antiguo ICSB de Barcelona. Hace 17 años que se dedica a la profesión de trabajador social en Cáritas Diocesana de Barcelona, en diversos municipios. Las tareas que desarrolla como trabajador social son la atención directa a las personas, el seguimiento de proyectos, soporte a voluntarios, coordinación con otros equipos y profesionales, acompaña a las diversas cáritas parroquiales de este territorio y actualmente trabaja en el arciprestazgo del Garraf. Así que, Miquel, cuando quieras...
Gràcies per la teva presentació. Gràcies per convidar-me des de l'Ajuntament de Sitges en aquest vespre, en aquest col·loqui. I volia complementar una mica el currículum que has dit. No, perdona. No. Són coses que no surten al currículum de feina, perquè si no ja no t'agafen a la feina. Tinc dos filles. Llavors, un detall que si tu, sí, quan vas a demanar feina i dius que ets pare de canalla, ui, aquesta persona ens començarà a demanar baixes... És d'aquelles coses que a vegades els recursos humans jo sé que s'hi miren. Això a mi també em demana que, per una altra banda, la flexibilitat laboral. A mi l'empresa me l'exigeix, però per altra banda jo també amb la mare de la meva canalla doncs també hem de combinar els horaris. Aquest aspecte, quan l'altre dia la Mireia, em demanava, diu, si pot ser aquí a tal hora, dic, miraré de ser-hi, dic, però és que em toca preparar els berenars a aquella hora, dic, no sé si podré ser. A veure, amb tot això, encara no he parlat de la feina, però vull deixar algunes falques publicitàries de tot el que suposa, doncs, els estereotips professionals, però també els estereotips familiars, domèstics i també, conciliar la vida familiar i laboral. Com ha dit la Maria Àngels, doncs fa 17 anys que ja treballo en aquest àmbit. En el seu moment, o sigui, 3 anys abans havia començat a estudiar a la universitat i el primer dia entres a classe i en una aula on hi havia 100 alumnes, doncs encara no, el 10% eren nois. Entre ells, jo era un d'ells. Avui en dia, el curs 2011-2012 de l'Escola de Treball Social de la Rovira i Virgili, em consta que menys del 10% dels alumnes de treball social encara, o sigui, tampoc són noies. O sigui, arriba, és la mínima part els homes que ens dediquem a aquest món del treball social, abans l'assistència social. Què voldria dir amb això, o reflexió que voldria deixar caure? Som minoria, però sempre hi hem sigut, per dir d'alguna forma, en aquest àmbit. O ja fa molts anys. Vull dir, sí que és majoritàriament feminitzat, però, a veure, hi ha un petit grup en aquest àmbit. Va ser una opció professional triada lliurement, amb el suport dels pares, amb això coincideixo amb l'Anna, que va tenir el suport de poder triar una feina i que, tot i que no era el més freqüent en aquest gènere, però va tenir el suport. En aquell moment jo no coneixia companys que es dediquessin a aquest àmbit, en aquests moments sí, abans ho comentava mentre estàvem fent les prèvies. En l'Ajuntament de Vilanova hi ha treballadors socials masculins, a l'Ajuntament de Vilafranca hi ha treballador social, a l'Ajuntament de Barcelona per descomptat, a la meva empresa on jo treballo, Càritas Diocesana de Barcelona, jo diria que som potser cap a una dotzena de treballadors socials homes, i el meu equip, som 3 persones, som 2 treballadors socials i la CAP és una treballadora social. Amb això jo volia doncs, trencar una mica l'estereotip. Sí que és una feina majoritàriament feminitzada, però com a contrapres jo diria que hi ha una part relativament important que hi som els homes presents. Avantatges o inconvenients? Jo abans deia... Dic, no sé, això potser ho haurien de dir els meus companys o companyes, en aquest cas, o les persones a les quals atenem. Però jo, sincerament, no he notat com a inconvenients que ningú hagi tingut una especial dificultat, no, ni m'ho ha verbalitzat, ni ho he notat, ni m'ha arribat per altres bandes. Jo penso que, a veure, l'àmbit en el qual treballem és un àmbit relacional, a partir de les dificultats que moltes vegades... presenten les situacions de les persones, ja siguin problemes econòmics, problemes de relació, problemes de convivència, dependències, dificultats a les persones grans, però el gran mitjà de treball és la relació que estableixes amb la persona amb la qual treballes, no? L'usuari que diem. Llavors, doncs, més enllà de que tinguis unes tècniques i unes habilitats, el gran recurs és la relació que tu acabes establint. Què voldria també comentar? Que per part de les persones no, ja us he dit, no he notat cap dificultat. Potser sí que el que... A veure, com a anècdota, jo abans deia, anècdota més que res, jo diria potser el no haver-hi anècdotes en aquest àmbit. Per què? Perquè tothom ha vist com a... No ha viscut com una forma rara el que la tingui un home quan es va adreçar a l'assistent social. Us explico molt breument com ha sigut l'agenda d'aquesta setmana. Dilluns, reunió d'equip. Estic amb la meva cap, que és dona. A la tarda, reunió amb voluntàries, bàsicament, un voluntari. Dimarts, atenció a persones, majoritàriament era dones. Dimecres al matí, torno a tenir atenció a dones. A la tarda, atenció a homes. Aquest matí he fet despatx només i ara el públic majoritàriament acaba sent dones. A veure, d'entrada jo el que diria, sí, som homes fent feines majoritàriament o per estereotip femení, però el públic no penso que plantegi cap dificultat. I una anècdota, si és que es pot dir així. Més que una anècdota, una reflexió que jo em feia. A veure, sí que a vegades m'havia trobat atenent a persones, en concret a dones, a les entrevistes, a vegades entraven mares amb canalla molt petita, vull dir, nadons que estaven encara prenent el pit. Jo em semblava que, no perquè m'ho demanessin, però per delicadesa, que convenia deixar aquell moment tan íntim de l'alletament matern, que ho feien al mig de l'entrevista que mantenien en mi, que jo demanar, si no els sabia greu, jo em retirava, que poguessin fer un acte tan íntim d'una mare alletar el seu fill. Però em semblava que, doncs, bueno, és un moment molt, molt, molt personal de mare i fill, que si a més la persona a la qual tens al davant no li va res més que és un tracte professional, doncs, i a més és d'un altre gènere, doncs em semblava que era un detall que calia tenir per la persona que tenia al davant com a respecte. I no sé si he agotat els 7 o 8 minuts.
Te queda.
Doncs em reservo.
Puedes dar una bolsa de tiempo para Cintia. Doncs mira,
ho deixaríem aquí, de moment.
Bueno, pues la última intervención es de Silvia Aibar Baeza. Hace 8 años que es policía local. Ya desde pequeñita le llamaba la atención esta profesión, por la que dice sentir una gran vocación. Estudió el grado superior de administrativa. Antes de ingresar en el cuerpo de la policía local de Sitges, trabajó como revisora en el parquímetro de Sitges, donde se inició en el trabajo de calle y en el contacto con la ciudadanía. Dos de los aspectos que también valora más de la profesión de policía.
Sí, ¿no? ¿Está bien? Sí. En primer lloc, donar les gràcies al Departament d'Igualtat per comptar amb mi, no? per aquesta taula rodona. Demanar disculpes per la veu perquè estic afònica, vale? I res, pues, a veure, després d'escoltar tots els participants aquí, pues, jo veig el meu treball, vale? I veig que és molt diferent, però a veure, jo vaig començar fa 8 anys a ser policia local, jo crec que és vocacional, el meu va ser vocacional perquè jo volia ajudar la gent, que després he vist que policia local no és ajudar la gent sempre, jo pensava que sí, però moltes vegades no és ajudar, és tot el contrari, no? I llavors, clar, jo crec que sí, que en aquesta professió, si no n'hi ha vocació, ho passem molt malament, ¿vale? Perquè no és anar a un lloc de treball, fer 8 hores i te'n vas, no? Sinó veus moltíssimes coses i són coses que són la majoria de vegades molt dolentes. Llavors, si tu no vols aquest treball, si no t'agrada aquest treball, pues jo crec que no serveixes. Llavors, no, crec que en el tema policia, ja sigui home, ja sigui dona, té que ser vocacional. Com ha dit l'Anna, jo crec que, a veure, la diferència entre l'home, parlo des del meu punt de vista, no? Diferència entre l'home i dona en el meu treball, a veure, trec una llança a favor de l'home, ¿vale? Perquè no és el mateix, dono exemples, no? Anar a una baralla al carrer Primer de Maig o un dimarts de Carnaval, anar 5 homes que anar 5 dones, ¿vale? És molt trist, però és així, ¿vale? El respecte que es pot tenir per als homes és molt diferent a les dones. Nosaltres tenim que canviar, les dones tenim que canviar, en el moment que nosaltres ens posem un uniforme i sortim al carrer, desgraciadament tenim que canviar. Llavors, sí que nosaltres tenim que tornar una miqueta més, perdoneu, una miqueta més masculines. Per això, quasi totes les dones ens diuen de tot, que si som marimachos, que si... Però per què? Perquè és que fins al dia d'avui no hi ha respecte. ¿Vale? Llavors, en el moment que jo surto al carrer, jo tinc que posar-me aquesta curiositat de dir, jo soy com un tio, perquè és que no hi ha respecte. Perquè n'hi ha comentaris com tu tendries que estar en casa limpiando, tu a mi no me vas a denunciar, tu a mi no me tienes por qué... A veure, en el moment que n'hi ha una dona, no respecta tant com n'hi ha a l'home, no? Llavors nosaltres, jo paro per mi, tenim que canviar la miqueta. Vale? Un cop que jo entrec a l'uniforme és diferent. Però en el moment que jo poso un uniforme, poso els pantalons, és més, fa menys de 20 anys, la dona policia portava una faldilla. Vale? Perquè jo tinc una companya que va començar i portava faldilla. I això va canviar. No és que sigui més masculí, però és que bueno, és més pràctic i és la imatge que tenim que donar. Perquè és desgraciadament és així. I com va dir l'Anna, avui en dia n'hi ha moltíssima migració. Llavors, clar, la dona, ara nosaltres tenim el problema de que jo, per exemple, vaig a un servei i depenent amb quin immigrant, a mi no em parla. A mi és que no em dirigeix la paraula perquè jo soc dona. Llavors, clar, no m'agrada això. Però bueno, si jo vaig a un conflicte, intentar solucionar aquest conflicte, el que no faré és, bueno, ara no, tu tens que parlar amb mi perquè jo soc dona, no. Sinó, si vols parlar amb el meu company, doncs parla amb el meu company i ja està. Passo. Però perquè tinc que solucionar aquest problema. No vull ficar un altre més, no? Llavors, des de que les meves companyes fan 20 anys que estan treballant, fins ara hem evolucionat moltíssim, vale? Per el que jo veig, amb els companys, jo sóc una més, vale? Jo els meus amics dins del treball, jo tinc millors amics, no dones, sinó homes. Perquè jo estic 8 hores, jo a vegades tot una setmana veig més els meus companys que la meva parella. Vale? Llavors, arriba un punt que ja som iguals. És igual que jo em digui Sílvia, que ella es diu José, som companys i ja està. Vale? Llavors, hem evolucionat una miqueta en això, que la dona policia pues, es fiqués més dintre del que és i evolucioni més, però ara tenim el problema de la immigració. Llavors, ara estem anant una miqueta cap enrere, no? Perquè ara el respecte, vale, que ens hem ganat durant tot aquest temps, pues jo veig que estem anant cap arrere una miqueta. Però bueno, això ho tenim que estar nosaltres aquí, vale, i, bueno, i demostrar que pues, les dones policies també servim per això, no? Perquè, a veure, nosaltres, jo, és el que he dit abans, segurament en una baralla pues, impondrà més que vaig dir 5 homes policies que no jo. Però bueno, jo a lo millor ve una persona a denunciar que la seva parella li ha pagat, pues segurament, si es dona aquesta persona, pues segurament amb mi, vale, pues em contarà més cosetes, més intimitats que nosaltres, tristament, tenim que preguntar, pues segurament que aquestes intimitats a nosaltres, a les dones policies, pues ens contaran més. Vale? Tenim aquesta confiança de ser dones i depenent del servei, clar, a veure, és normal. Perquè, clar, jo m'adeixo, per exemple, a un 60 i no és el mateix un company que m'adeix 2 metres. És normal, no? Llavors, a veure, en el meu treball és la diferència que n'hi ha, no? Jo veig que és normal que n'hi hagi diferència entre l'home i la dona. Que cadascú té el seu paper? Sí. Que nosaltres les dones tenim que entrar i canviar una miqueta el xip? També ho dic. Perquè estem en un treball doncs, que, desgraciadament, el 90% són coses dolentes, com posar denúncies, com t'emportes el cotxe amb la grua. Clar, no és el mateix que s'emporti un tiarrón que me l'emporti jo, ¿vale? Perquè ja estàs tocant els diners de la gent i és normal. No és el mateix una baralla, no és el mateix, pues, és el que he dit abans, les denúncies de violència de gènere, per exemple, o simplement estar a l'oficina agafant el telèfon. Vale? Llavors, té que haver aquesta diferència entre l'home i la dona. Els avantatges, en el sou, per exemple, nosaltres no tenim aquest problema, vale? Perquè no és igual un home que una dona, treballa el que treballi, i els inconvenients pues, és una miqueta el mateix. No? Tu arribes al teu lloc de treball i surts al carrer i intentes, pues, com jo pensava, no? Dir, bueno, jo vull ser policia per ajudar la gent, i sortir al carrer i escoltar aquests comentaris tan insults, perquè en definitiva són insults, aquests comentaris tan masclistes, no? Que dius, tu tens que estar en casa limpiando, ¿cómo que tengo que estar en casa limpiando? Saps? Dius, com pot ser si a lo millor tu, ara, jo segurament m'emportaré el cotxe amb la grua, però a lo millor demà tu em vens a demanar ajuda, ¿vale? I és això, vale, m'insulten i m'han de fer, bueno, em diuen de tot, però bueno, tinc que canviar el xip i dir, bueno, és l'uniforme, no? I diuen l'uniforme, jo quan me'l trec, doncs... Pues...
11:51 minuts. Les anècdotes de cada dia explicades per la Sílvia Ibar, l'Anna Baqués, l'Olga Angaril, en Miquel Aiguader i l'Alberto Gómez en aquest col·loqui que va tenir lloc el passat divendres a la feina al mateix nivell, trencant estereotips. 9 minuts i seran les 12. Temps pels esports en uns moments.